El llarg viatge de Joan Miró. Escrit per Gemma Gallardo, il·lustrat per Marta Altès i editat per la Fundació Joan Miró.
La coberta del llibre és de color crema. A la part superior dreta, el títol del llibre està escrit amb lletra lligada. A la portada, Joan Miró, amb cabells blancs i vestit amb pantalons foscos amb tirants i camisa blanca, està encorbat, amb les mànigues arremangades fins al colze. Subjecta un pinzell llarg i prim, amb el qual dibuixa un traç gruixut i vigorós de color negre que passa enmig d'esquitxos i taques de color vermell. El traç, que ha començat a la contraportada, acaba als seus peus. El text de la contraportada es llegeix.
Segur que heu sentit dir alguna vegada allò que cada vida és un món, oi? Doncs la de Joan Miró va ser un univers sencer. Un univers habitat per tota mena d'éssers fabulosos, de colors vius i formes peculiars. El llarg viatge de Joan Miró és la història d'un nen fascinat per l'art i la natura. Un nen que des de ben petit va perseguir un somni amb tossuderia i va acabar convertint-se en un dels artistes més reconeguts d'arreu del món. Voleu acompanyar-lo en aquest llarg viatge?
La veu que estàs escoltant et descriurà les il·lustracions del llibre. El so t'indicarà que passem pàgina. Les guardes, o pàgines de cortesia abans del text, són de color blau, amb pinzellades que van del cobalt fosc al blau cel. Comencem el llarg viatge de Joan Miró.
Hi ha vides que s'escriuen en línia recta. Per conèixer la de Joan Miró, en canvi, haurem de fer unes quantes giragonses. De Barcelona a París i de París a Mallorca. De la ciutat al camp i del camp a la vora del mar. De la pintura a l'escultura i a la ceràmica. De la terra a les estrelles. De l'art a la natura i de la natura a l'art. La història de Joan Miró és un llarg viatge ple de siga-sagues.
Al pati de l'escola, a punt d'entrar a l'aula, uns nens i unes nenes vestits amb bata blava formen una disciplinada fila índia. Fora de la fila, en Joan mira embadalit com uns ocells picotegen a terra. A dins de l'aula hi ha tres files de pupitres. El mestre, d'esquena als alumnes, assenyala on són els Pirineus en un mapa de la península Ibèrica penjat a la paret. A la primera fila, un nen amb ulleres aixeca la mà mentre el company del seu costat, amb els ulls tancats, recolza el cap sobre els braços plegats damunt el pupitre. A la segona fila, els dos alumnes escriuen al quadern atents a les explicacions del mestre. A l'última fila, un noi està atent a la lliçó mentre el seu company, en Joan, està pendent d'un ocell parat a l'ampit de la finestra.
Nascut a Barcelona en 1893, Joan Miró va ser un nen callat i somiador, que trobava la rutina diària molt avorrida. Passar les hores entre llapis de colors i papers sempre va semblar-li més divertit que no pas estudiar els rius i les muntanyes. De què li serviria reconèixer una serralada en un mapa a ell que podia parlar amb els arbres?
La copa d'un arbre molt gros i de gruixudes branques omple totes dues pàgines. En una branca de l'esquerra, un gant negre descansa ajagut sobre la panxa amb les potes que li pengen. En una branca de la dreta, el petit Joan, assegut amb les cames encreuades, dibuixa en un paper un dels cargols que s'arrosseguen per les branques, sota l'atenta mirada del gatet. Prop del cap d'en Joan, volen dues papallones. Té tres ocells parats al seu cos, un al cap, un altre en un braç i un tercer sobre una cama.
Ben aviat, Miró va tenir clar que, de gran, volia ser pintor. Però de vegades les coses no en surten bé a la primera. El seu pare, un rellotger força saber, tenia altres plans. Volia que el seu fill fes una feina de profit. Per això el va enviar a treballar a una drogueria, on passava hores i hores repassant factures de sabons i colònies.
Al despatx hi ha dues taules. A la de l'esquerra hi seu la droguer, que escriu a màquina. Al costat de la màquina hi ha una pila de papers. La droguer té la ploma estilogràfica a la seva dreta i una tassa de cafè damunt d'un llibre de comptabilitat. A la taula de la dreta, en Joan, avorrit, repenja el cap sobre la mà mentre repassa la feina del dia. Sobre la taula hi té una ploma i un tinter, un segell un tampó i un vas amb tres flors blanques mig pensides.
Tancat en un despatx dia rere dia, Miró va caure malalt. L'únic remei era traslladar-lo a la masia familiar de Montroig del Camp, ben a prop de la seva estimada natura.
En Joan és al llit amb un termòmetre a la boca. Els pares, a banda i banda del llit, se'l miren amb preocupació. La mare, asseguda en un tamboret, es recolza sobre el llit amb el cap entre les mans. El pare, dret, es frega el cap.
Fou així que, finalment, va aconseguir convèncer la seva família que no podia fer altra cosa que no fos dedicar-se a la pintura.
Al camp, a prop de la masia de teulades vermelles de Montroig del Camp, en Joan, assegut en un tamboret baix, dibuixa l'arbre que té al davant. Al seu voltant hi ha arbres i camps conreats.
Miró va passar els següents anys formant-se en diverses escoles i amb diferents mestres.
En Joan és a classe de pintura, assegut davant el seu cavallet de pintar. Dos companys més treballen en les seves obres. La mestra parla amb en Joan, que es grata el cap mentre l'escolta amb atenció.
Un d'ells, el senyor Galí, va ensenyar-li fins i tot a dibuixar amb els ulls tancats. Sabríeu reconèixer una patata i dibuixar-la fent servir només el tacte i la imaginació?
En Joan seu davant d'una taula amb una vena als ulls. Per damunt de la vena, mira de reull el senyor Galí, que darrere seu se'l mira emmurriat. Amb la mà dreta, en Joan fa un traç amb llapis en un paper mentre amb l'esquerra palpa una patata més grossa que la seva mà.
Hi ha coses, però, que no s'aprenen a cap escola. Al camp, Miró va descobrir que els arbres tenen ulls i orelles i que ens veuen i ens escolten. I el més fascinant de tot, que una formiga pot ser molt més important que una muntanya.
A primer terme, a l'esquerra, hi ha un arbre gros. Una filera de formigues puja branca amunt. Al final de la branca, hi ha un ocell groc amb el bec vermell. Darrere l'arbre, hi ha un turó verd amb el cim conreat. I més enllà, una masia a tocar de la sorra d'una platja. En Joan ha deixat un rastre de petjades a la sorra sortint de la masia.
A la vora del mar va adonar-se que una canya pot servir de llapis per dibuixar a la sorra i que les petjades de les persones i els animals poden convertir-se en constel·lacions immenses.
A la platja, amb una canya a la mà, dibuixa una espiral ben ampla a la sorra enmig de petxines i cargols de mar, prop d'on trenquen les onades.
Miró sabia també que per aprendre quantes més coses millor havia de conèixer món.
Al fons blanc destaca un jove Joan palplantat amb els ulls ben oberts, ple d'il·lusió. El seu bagatge són les dues maletes que té als peus i la bossa que porta penjada a l'espatlla.
Fascinat per l'ambient artístic de París, va fer les maletes i va instal·lar-s'hi per temporades durant uns quants anys.
En Joan va vestit amb camisa i corbata i, a sota de la jaqueta blau marí, i du una armilla. Un pantaló beix li arriba just arran dels turmells. Calça sabates de cordons. A la dreta s'il·lustra un carrer d'un barri de París. En Joan passeja amb dos companys amb una carpeta de dibuix sota el braç. Tots tres passen per davant la pèrgola de Le Café. L'interior és ple de gent. N'hi ha que llegeixen, n'hi ha que estan entaulats fent tertúlia. S'hi respira ambient d'artistes.
Allí va conèixer artistes i poetes que van influir molt en la seva forma d'entendre l'art.
En Joan és al seu apartament, al costat d'una estufa. Porta una bufanda embolicada al coll i està engrescat dibuixant una formiga sota la claror d'una làmpada d'espelma. Per la finestra es veu el paisatge de les teulades de París, amb la Torre Eiffel il·luminada que fa companyia a la lluna en quart minvant.
Miró solia trobar inspiració en les coses simples i quotidianes que tenia al seu voltant. Postals, cromos, retalls de diaris, una ampolla de vi... Ben aviat va començar a destacar pel seu estil tan peculiar.
Sobre la taula, en Joan hi té un got amb pinzells, tubs de pintura, papers dibuixats, una ampolla de vi mig plena, així com una pinta, un guant, una forquilla i un pot amb més pinzells. A la paret del fons de l'habitació, en una lleixa, hi té un ciurell mallorquí i peces de ceràmica. I a sota hi ha penjats una pissarra i un calendari on marca el pas del temps. A terra, un baúl suporta una peixera rodona i al costat hi ha una maleta.
A les seves pintures, dibuixos i collages hi podem veure des de culleres a peces de rellotge, Dibuixos de línies senzilles i colors plens de llum. Després d'uns anys a París, Miró va tornar a Barcelona. A poc a poc va anar creixent-li a dins l'estrany pressentiment que s'acostava a alguna cosa terrible.
En Joan, envoltat de la foscor d'un bosc, camina temorós mirant d'aquí cap allà. L'envolten inquietants formes allargassades vermelles i ocres, suggeridores de mans i cares deformades.
D'aquell neguit van néixer les seves pintures salvatges, plenes de figures inquietants que presagiaven l'arribada d'una ferotge guerra. Fugint d'aquella tragèdia, es va instal·lar de nou a París, aquesta vegada acompanyat de la seva dona Pilar i la seva filla Dolors.
A la dreta, centrada a la pàgina en blanc, la Pilar bressola el cotxet de la Dolors, mentre en Joan la mira amorós passant-li el braç esquerre per damunt l'espatlla. Al seu voltant hi ha el bagul i les maletes.
Una nova guerra, la Segona Guerra Mundial, va obligar a Miró a marxar de París i instal·lar-se en una petita vila de Normandia, al nord de França. Sol i trist per la violència que poblava el món, Miró va buscar refugi en l'univers.
Envoltat de la pau del camp, en Joan, dret sota un pi pinyoner, amb les mans a les butxaques, contempla la lluna plena enmig d'un cel estrellat.
Com un ocell va fer volar la imaginació cap a les estrelles i va pintar després les constel·lacions, habitades pel sol, la lluna i els ocells que havia observat de tan a prop. Un món on encara hi havia lloc per a l'harmonia.
La lluna plena il·lumina els turonets, els camps conreats i els prats verds d'un paisatge ondulat. A la llunyania, dues masies disperses reposen tot esperant el nou dia.
Miró va decidir deixar enrere França i tornar a casa, on, a més de la pintura, va començar a treballar també l'escultura. De nou, els objectes i materials de la vida quotidiana van servir-li de font d'inspiració.
A la cuina, davant la claror del gran finestral, hi ha una taula rodona plena de fruita i hortalisses al voltant d'un gerro amb flors vermelles. En Joan té una carbassa molt grossa a les mans. La seva filla Dolors li porta una ensaïmada i la Pilar riu divertida. A la paret hi ha penjats un ventall, paelles i una forca de fusta.
Una carbassa, una forca o una capsa d'ensaïmada es convertien en les peces ideals per construir un personatge. I és que la poesia també pot estar feta d'objectes.
Sobre un fons blanc, en Joan posa els darrers detalls a una escultura en forma de carbassa, a la part superior de la qual incorpora una petita peça.
Després de moltes anades i vingudes, Joan Miró va decidir instal·lar-se a l'illa de Mallorca. El seu amic i arquitecte Josep Lluís Sert va ajudar-lo a complir un dels seus somnis de la seva vida, tenir un taller ben gran. Perquè com més treballo, deia Miró, més ganes tinc de treballar.
L'estudi és un local espaiós on regna un estricte ordre. Al centre hi ha una taula grossa de treball i al costat una taula auxiliar amb cavallets. En una altra taula més petita, a tocar de la paret, hi ha un gerro amb flors vermelles. També hi ha teles muntades a punt per pintar i grans carpetes de dibuix. Tot està a punt, convenientment classificat, per treballar de valent. En Joan, amb un genoll a terra, mostra els seus dibuixos escampats arreu a un somrient Josep Lluís Sert, que, dret al seu costat, se'ls mira amb interès.
En aquell taller espaiós i ple de llum va passar hores i hores envoltat d'estris de tota mena. Aquella amplitud també es va veure reflectida en els seus enormes tapissos o les seves obres de ceràmica.
Al fons de l'estança, un pinzell reposa sobre un tamboret davant d'un quadre de grans dimensions pintat amb tons blaus i cercles negres de diferents mides. Davant del gran quadre, hi ha una butaca i un petit cavallet de pintar amb una tela blanca. Al centre de l'estudi, damunt d'un terra de rajoles vermelles, hi ha una gran estora rodona.
L'art de Joan Miró va acabar donant la volta al món. Les seves obres van viatjar d'Europa a Amèrica i fins i tot al Japó. A l'Orient llunyà, Miró va trobar noves fonts d'inspiració, com la cal·ligrafia japonesa i el silenci dels temples budistes.
Davant la serenor del fons blanc, en Joan està ajegut a terra, envoltat de pinzells i tinta xinesa. Practica la cal·ligrafia japonesa sobre un paper.
Als Estats Units, Miró va inspirar l'obra dels joves artistes americans Qui havia de dir-li a aquell vailet tossut i somiatruites que, tants anys després, acabaria essent un dels artistes més importants del món?
En una sala on hi ha exposada l'obra de Joan Miró, tres dones i dos homes contemplen un quadre de grans dimensions. Al fons, un home dret i una dona asseguda en un banc contemplen un altre quadre. A primer pla, un jove mira amb interès una escultura exposada sobre una peanya.
Però no us penseu que la fama va aconseguir canviar el seu esperit lliure. Miró estava convençut que l'art no és cosa de diners ni de prestigi, sinó de màgia i poesia.
Una gran tela ocupa totes dues pàgines. A l'esquerra, la tela crema i emet un espès fum blanc i roents flames roges. El foc ha obert un gran forat a la tela que deixa al descobert les fustes del vestidor. Al costat esquerre del foc hi ha una gran taca negra amb regalims.
Per deixar-ho clar, estampava a les seves obres petjades o regalims de pintura. Fins i tot va cremar i estripar algunes teles per fer-ne quadres. I és que amb 80 anys continuava sent un explorador inconformista.
En Joan, descalç, ha començat un ample traç negre per damunt del forat de la tela. El pinta amb una escombra. La pinzellada arriba en ziga-zaga fins al mig de la pàgina dreta. Un altre traç amb grans regalims envolta un Joan molt satisfet. Hi ha empremtes de mans i peus per tot arreu, i totes dues pàgines són plenes d'esquitxos i taques de diversos colors.
El dia de Nadal de 1983, Joan Miró va deixar aquest món. Abans, però, va decidir donar a la ciutat de Barcelona un espai on tothom pogués recordar-lo i admirar la seva obra. La Fundació Joan Miró. Un lloc viu i obert a gent vinguda d'arreu, on els visitants podran contemplar allò que més estima Miró, l'art i la natura.
Una sala de la Fundació Miró és plena de gent de tota mena. Turistes, joves i nens admiren l'obra de Joan Miró.
Dues parets contigües acullen dues obres gegantines.
En una paret s'exposa el gran mural horitzontal que porta per nom Sobre teixim dels vuit paraigües. A l'altra paret, també de grans dimensions, hi ha exposat el tapís de la Fundació, obra conjunta de Miró i Royo. El tapís vertical ocupa tota l'alçada de la paret.
Si us acosteu a la Fundació, podeu veure les seves obres mentre es passegeu entre oliveres i garrofers.
A les portes d'entrada de la Fundació Miró, un grup de visitants fotografien l'edifici. A la gespa, uns nois i noies juguen a empaitar-se i un altre vailet s'amaga darrere uns arbustos.
Qui sap si dintre vostre també hi ha un petit pintor que pot sentir parlar als arbres.
A l'esquerra, un jove ajegut a la gespa llegeix un llibre i més a la dreta, una noia amb cara de felicitat s'abraça al robust tronc d'un arbre. Les guardes, o pàgines de cortesia del final del llibre, també són de color blau, amb pinzellades que van del cobalt fosc al blau cel.
El llarg viatge de Joan Miró, escrit per Gemma Gallardo, il·lustrat per Marta Altés, accessibilitat visual al món de prop, audiodescripció Llorenç Blasi, locució del text Eva Folch, locució de l'audiodescripció Albert Di Lauro.